El suplement, amb Roger Escapa. L'hora negra. Maika Navarro.
Maika Navarro, bon dia, bona hora. Com estàs, Maika? Jo que em pensava que avui renovaríem el catàleg de fotografies perquè han quedat ja de la secció. I vaig dir avui, si t'has d'arreglar, sàpigues que tenim el Xavi Ferrer que ens vindrà a fer unes fotografies per renovar també les fotos de l'hora negra i material també per les xarxes, però veig que...
Però no...
Et vaig dir, si vols sortir en pijama, vine.
No,
no. T'has arreglat, el que passa és que veig que no has tingut temps de secar-te el cap.
Perquè m'he liat amb l'hora. I esclar, que sortiré com si sortís de la piscina. El vestit ja
et queda bé. Ara, aquest pentinat engominat...
No, no porta gomina, és mullat directament. És acabat de sortir de la dutxa i ja està.
Però, pues, en canvi, el vestit sí que... Sí. O sigui, el vestit, anaves bé, el problema és que no has tingut temps de...
Però tampoc aquest és un vestit per l'hora negra, perquè sembla que sembla la corist Carmen Miranda amb l'orquestra de Xavier Cugat. Aquesta és la... Només em falta les fruites al cap. Però aquesta és una mica l'escena. Jo, escotasso, sense sostenidors, les tetes que no m'aguanten, però bueno... Aquesta és una mica la d'allò, però bueno.
Jo de moment no havia fixat només amb el cabell mullat, però...
Sí, bueno, és que se m'escapa una teta, com me'l despull dir.
10:37.
Sóc que quan m'aprimo.
Aleshores, una pregunta, pot entrar a fer alguna fotografia o no?
Però és que no sé si això...
Jo crec que una almenys la podem... Que la gent vegi de què estem parlant,
però,
almenys.
Però i quan hem fet l'última vegada
foto? Jo crec que, no sé, deuen ser del... Portem tants anys fent aquest espai que ja...
Jo no tinc consciència d'haver fet mai fotos.
Bueno, del 2019...
Tenim la foto.
Vam començar el 2018. Vull dir que, imagina't, jo tinc arrugues ja des del 2018 fins ara.
Jo no tinc arrugues.
Home, aquella que ens vam fer de Pare Noel, aquest Nadal...
Ah, per això, però tenim la del Pare Noel...
Aquella temporalment no ens va bé ara, per l'estiu.
Tenim la... El dia que va venir la mare amb les tietes...
Elles
amb
també,
les tietes.
Sí.
Tenim el dia que tu no hi eres i jo vaig ser la reina d'aquest estudi, que aquesta em mola molt.
Sí, sí. La presentadora del suplement, Maika Navarro.
Hola.
Ei.
Que com ho veus? No?
Seu, Xavi, seu.
Xavi, bueno.
Mira, és que el Xavi, jo crec que la Maika no el coneixia i s'ha posat nerviosa. Seu.
No,
no et fa res, Xavier?
No.
No et fa res, Xavier.
Hola, què tal?
És que normalment
les
xarxes les fa el Miquel Alós. I avui el Miquel té festa, va tenir un casament. I ha vingut el Xavi Ferrer, que és el seu company.
Hi ha un mogollon de gent que es casa aquest any.
Sí.
Però molt.
La imatge del Xavi Ferrer t'ha frapat, t'ha impactat.
Bueno, porto una càmera a la mà.
Hola, Xavi.
Bueno, no, perquè no sé.
També, mira, porta el cabell llarg com tu i pentinat així enrere.
El tens molt llarg, agitat?
Sí, sí.
Ostres, molt! És de melena, eh?
Xavi,
jo
crec... Sí, ja ho sabia.
Més que tu.
Bueno, i el Miquel,
que tampoc és difícil.
El Miquel també és guapíssim.
Molt guapo, però m'agrada més ell.
Sí.
És més el meu tipus, ell.
Bueno, segurament també té algun any més.
Ah, sí?
Jo tinc...
Tu ets més jove que el Miquel?
Depèn de lo llarga que tingui la barba.
La vista.
Mentre sigui la barba,
la mirada,
tranquils.
La mirada
bé,
del Roger Escapa.
Escolta'm, no, el Xavi, el que sí que et demano és que fem alguna fotografia per compartir les xarxes amb aquest vestit de la Maika, que realment crec que val la pena. Ara sí, 5 minuts per arribar a 11:45 del matí.
Després la gent em renya perquè diuen que parlo de la meva vida.
No, perquè només ho hem fet 2 minuts. Això és l'Hora Negra amb la Maika Navarro, la crònica de successos. Un dels noms propis d'aquestes últimes dècades d'aquesta crònica és, sens dubte, Madeleine McCann. N'hem parlat aquestes últimes setmanes també aquí a l'Hora Negra amb la Maika. Aquesta nena desapareguda l'any 2007 a Portugal, que continua sent notícia. L'última novetat d'aquesta setmana... Fa uns dies ja vam explicar que la policia ha tornat a rastrejar la zona a la recerca de proves que apuntin cap a l'únic sospitós. Ara s'estan començant a fer públics alguns dels resultats d'aquesta cerca i el més important és que sembla que s'han trobat restes, òssies i roba en un dels terrenys on ja es va buscar. Recordem que aquesta nena va desaparèixer, tenia menys de 5 anys i mai més se n'ha sabut res del cos, mai s'ha trobat el cos. Doncs bé, amb aquest últim rastrejament s'han trobat uns ossos que tot apunten o...
Ja veurem, és d'hora per dir-ho, perquè recordem que van ser 3 dies de recerca i, a més, molt focalitzada. És una recerca que va a demanar la Fiscalia Alemana, que està portant la investigació, que era una investigació que bàsicament està en aquests moments dirigida a trobar proves que involucren a Christian Bruckner, que és aquest ciutadà alemany que en els dies de la desaparició de la Madeleine es trobava en aquella àrea i que en aquests moments està complert una condemna de 7 anys de presó per la violació d'una dona de 74 anys, una ciutadana nord-americana, també en aquella zona de l'Algarve. El problema és que aquest home surt de la presó al setembre i la fiscalia alemana vol apuntalar, perquè allà és sospitós, però formalment no està investigat per la desaparició i l'assassinat de la Madeleine. I per això es va ordenar aquesta recerca, que va durar només 3 dies. Es van desplaçar funcionaris alemanys, de la policia alemanya, també va participar bombers i policia portuguesa, i vam explicar que s'havia fet amb un gran hermetisme. O sigui, no va transcendir absolutament, pràcticament res. Els companys que es van desplaçar a mitjans de comunicació de tot el món van veure, per exemple, els bombers que havien drenat un pou i com els bussos dels bombers es ficaven a dins d'aquest pou. Es van veure màquines retroexcavadores moure terres amb uns terrenys on havia estat Bruckner en aquells temps. Sobretot també es va buscar molt en una casa que ara està en runes i en aquell moment ell ocupava il·legalment i que, a més, tenia hi havia una gent, fixa't, que és curiós, durant aquests anys, hi ha una gent que s'ha dedicat a visualitzar totes les imatges de satèl·lit que als voltants del lloc on va desaparèixer la nena, aquest club de vacances que es deia Ocean Drive, i doncs totes les fotos de satèl·lit dels dies anteriors i posteriors a la desaparició. I es va trobar que un satèl·lit havia fet una fotografia que en aquesta casa ocupada per Christian Bruckner havien col·locat temporalment una mena de carpa. I doncs va veure que, evidentment ara, aquesta carpa ja no hi és, però en aquells moments sí que era aquella carpa. Doncs allà també es va buscar. El cas, no va ser una recerca que va durar 3 dies, amb un hermetisme brutal, i mira que sobretot els tabloides britànics acostumen a tenir fons potents i les filtracions, i de seguida se'n assabenten de les coses que passen. Doncs l'hermetisme va ser brutal, i és ara quan s'ha filtrat que en un dels moviments de terra es va trobar restes òssies i roba que podrien pertànyer a la roba, sí, ja, això està claríssim, amb un nen, una nena d'una edat semblant, d'una edat parescuda a la Madeleine en el moment de la seva desaparició. I, per tant, ara, bueno, en aquell moment, aquestes trobades es van traslladar a Alemanya, i és allà on el que s'ha de fer i s'està esperant amb molta, imagina't els pares, amb molta angoixa, si científicament es pot confirmar que són les restes de la nena.
No deu ser fàcil identificar unes restes òssies 18 anys després?
Sí, bueno, no pensis, perquè aquí el que tenim és laboratori, és ciència pura. O sigui, tu tens una base de dades, que són la del pare i la mare, que durant, imagina't les vegades que hauran ofert material genètic per fer precisament aquestes comparatives. I els ossos poden passar els anys i les dècades que les restes sempre parlen. Amb un bon laboratori antropològic davant d'uns bons científics, doncs això no és tan complicat, tan complexa l'hora del moment de confirmar sense cap mena de dubtes que aquestes restes pertanyen o no a aquesta nena. Tens una sensació, intentes posar-te
a la pell dels pares
i deuen tenir aquests sentiments absolutament contraposats, no? Perquè l'última intervenció pública dels pares, crec que va ser fa un parell d'anys, ells admetien la improbabilitat que la nena estigués viva en aquests moments, però sempre explicaven i reconeixien, i això té molt a veure perquè són dos pares creients practicants i que durant aquest temps s'han agafat molt a la seva fe, la possibilitat de que Madeleine encara sigui viva i vés a saber a on. Que això, doncs mira, 30 anys després els pares de la
Madeleine McCann,
Cristina Bergua, per exemple, aquí a prop, tot i que saben que Cristina va ser assassinada, encara l'habitació de la Cristina manté les seves coses com esperant-la. I moltes famílies...
Bueno, hem parlat moltes vegades de la necessitat de trobar el cos.
I, per tant, quan parlo d'aquesta contradicció angoixant, és d'una banda, tens aquesta fe de que pugui aparèixer en qualsevol moment per la porta la teva filla 14 anys després, però també tens la necessitat de fer el dol d'una vegada i, per tant, ojalà aquestes restes siguin, i sobretot ojalà, perquè així es podria doncs confirmar i sobretot apuntalar i acusar formalment aquest home del segrest i assassinat de la petita.
Veurem si finalment, 18 anys després, d'una vegada per totes es pot resoldre el cas de la desaparició de Madeleine McCann. A veure, Maica Navarro, vull comentar amb tu una peça que vaig trobar fascinant del Toni Muñoz aquesta setmana a La Vanguardia, un article interessantíssim, una conversa amb Ismael Molina, que és aquest jove, en vam parlar aquí a l'Hora Negra, recordo, molt. Va ser un cas molt mediàtic, que fa 6 anys va patir un brot esquizofrènic i va matar el seu pare a ganivetades mentre dormia.
Sí.
Tot ho va fer també induït per una persona, una amiga virtual, una nòvia virtual que el manipulava psicològicament i que el va induir a cometre aquest crim. Tot això es va jutjar,
sí.
Però la justícia el va acabar absolent d'alguna manera, perquè en el cas de l'Ismael va ser víctima d'un problema greu de salut mental que tenia.
Un brot d'esquizofrènia i, per tant, va ser un eximent. O sigui, ell va reconèixer des del primer moment, va assumir...
El va matar ganivetades,
el
pare.
Havia assassinat el seu pare. I el van eximir, va un eximent complet. I a l'Alba, que també va seure a la banqueta dels acusats, el tribunal va entendre que no hi havia suficient càrrega probatòria per condemnar-li, per tant, també va quedar absolta.
En el cas de l'Ismael Molina, ara dona la cara, fa aquesta entrevista amb el Toni Muñoz, i és una història, 6 anys després, d'alguna manera de superació, de recuperació, i també de com ens relacionem com a societat amb aquestes persones que, com a conseqüència d'un brot esquizofrènic, poden provocar el mal, però a la vegada una sentència judicial diu que aquella persona no és culpable o no mereix estar empresonada. Com aquesta persona té dret a refer la seva vida sent conscient d'aquest problema que té i de reinserir-se en el món laboral.
Sí, i a més el més fascinant, ahir parlàvem amb el Toni Muñoz, que a més que el tinc a la taula del davant, i li deia, ostres, quina gran història i quin gran exemple. L'Ismael va participar aquesta setmana en unes jornades superinteressants que ha organitzat el Partaulia Sant Joan de Déu, vinculades amb tot el món de la psiquiatria, a la comunitat penitenciària, que els números de malalties psiquiàtriques en aquest entorn penitenciari doncs estan acords amb la societat, o sigui, estan pujant molt, però amb aquest element condicionant, que són persones que estan entre quatre parets, per tant, el tractament és molt diferent. I a l'Ismael, penseu que a l'escenari del crim, allà on va assassinar el pare de ganivetades, és la mateixa casa, la mateixa vivenda, on ell, a dia d'avui, continua viu amb la mare i la germana. Mare i germana que han estat les primeres a entendre allò que havia fet a l'Ismael, en recolzar el seu fill, en donar-li la mà. I ja no parlem, la cosa del perdó és una cosa molt més, bàsicament és cristiana, i per tant això aquí no entra aquí, sinó en entendre en el moment en què l'Ismael va fer el que va fer i el que va fer, i ho van determinar així els investigadors, els Mossos d'Esquadra, una investigació complicadíssima, on l'Ismael el que pensava era que, o sigui, l'Alba, aquesta amiga imaginària, però que era real, una dona real, el que li va fer creure és que el pare era un agent doble que volia fer mal a la mare, a la germana, i assassinar els dos bessons que l'Ismael havia tingut amb l'Alba, tot i que no l'havia vist mai a la vida. Durant tot aquest temps, ell
aquests
va creure...
Aquests bessons no existeixen, era una imaginació que l'Alba li havia inculcat a l'Ismael a través d'aquesta relació virtual.
Sí, sí, de fet, ell estava convençut que era pare d'uns bessons que estaven en perill, que la seva parella era integrant dels Mossos d'Esquadra, i que, per tant, tot allò feia com... era una mena de missió secreta importantíssima per salvaguardar i protegir la gent que l'estimava. Aquesta entrevista a la fotografia apareix un Isma... a la fotografia de La Vanguardia d'ahir apareix l'Ismael Molina somrient i al costat d'una dona que és una mica l'artífice de tota aquesta prova de superació, que és la seva psiquiatra, la Sílvia Ramírez, que és la que va tractar des del primer moment a l'Ismael, qui la tracta també a dia d'avui, i que ella ho explica molt orgullosa, dient que és un cas modèlic. És veritat que l'Ismael, l'única mesura cautelar que li van imposar aquest tribunal és que durant pràcticament de per vida, o crec que uns anys determinats, hauria de fer un seguiment psiquiàtric de la seva situació, i és absolutament, ell és conscient de que això ho ha de fer, entre altres coses perquè aquesta esquizofrènia necessita un control mèdic i necessita una medicació que s'ha de prendre amb una disciplina militar. No pot deixar de prendre la medicació.
Per què l'Alba va voler manipular l'Ismael d'aquesta manera?
És que mai es va saber...
Com va aconseguir sortir indemne del judici?
Perquè no es
va poder demostrar.
Perquè el tribunal va entendre que no hi havia càrrega de probatòria suficient per acusar-la i determinar que ella era la responsable indirecta del crim que havia materialitzat l'Ismael. Mira, no hi ha impossibilitat de fer-ho, perquè recordem, la setmana passada parlàvem de la Mage, la infermera, que ara hi ha una sèrie fascinant a Netflix, que és La Viuda Negra, on Carmen Machi fa d'inspectora de la Policia Nacional, i en aquest cas Mage va ser condemnada i que està complint una condemna de 20 anys de presó per haver aconseguit que el que en aquell moment era un dels seus amants assassinés el seu marit. Ella no va tocar aquell ganivet en cap moment, l'Alba tampoc el va tocar, però bueno, no es va poder, no hi havia suficient càrrega probatòria, com en el cas de València, per entendre que ella havia estat la inductora i que s'havia aprofitat d'aquesta debilitat d'aquesta malaltia mental que va per aconseguir que ell assassinés el pare. A l'Ismael no només s'ha reinsertat, sinó que a més una de les elements fonamentals, i ho explica la psiquiatra en aquesta recuperació, és que està treballant. Ell està treballant en una empresa de ciberseguretat. Ell fa... I a més és curiós perquè ell fa aquest primera entrevista a Recursos Humans, comença a treballar, fa les proves, fa aquesta primera prova d'accés, la prova surt molt bé, i és un cop li fan el contracte que ell explica als seus companys que va assassinar el pare. Es queden tapats d'amoniato, o sigui, no s'ho poden creure, diu, com? Com és possible? I una mica en generositat, en intentant contextualitzar, parlant amb la seva psiquiatra, entenen a l'empresa que, ostres, que es pot confiar en ell. I cada cop que en aquesta empresa, que deu haver-hi molt moviment de personal o ampliacions, entra una persona nova, se li explica, que se li posa en context, perquè consideren que és important posar en context qui és l'Ismael, què és el que ha fet, i ja està, que se li ha de tractar com una persona normal, però sobretot que ningú descobreix un dia, ostres, aquest tio que tinc al costat i el que hem anat a fer cafè, s'explica per intentar anar... Evidentment, no es pot naturalitzar el que va fer, però sobretot és que ell és la primera persona que és conscient del que va fer. Jo vaig poder parlar en el seu dia amb la mare de l'Ismael, mitjançant l'advocada de tots dos, i és el paper de la mare, o sigui, de la germana, però sobretot de la mare que era la dona, que és que el teu fill ha assassinat el teu home, que era un home que tothom qualificava com un ser extraordinari i que un dia el teu fill amb un brot doncs l'assassina i a més amb el convenciment que és que estava en perill la vida de la mare. És una generositat i un procés d'amor al teu fill, a la teva família, i d'empatia, de comprensió, i una feina que ha fet aquestes dues dones gràcies a aquesta psiquiatra, que és digna d'admiració i d'exemple.
4 minuts per arribar a les 11 del matí. Avui aquesta història de l'Ismael Molina, que també ha retratat a La Vanguardia el Toni Muñoz, l'enhorabona. Maica Navarro, moltes gràcies.
I
la setmana que ve a les 10, com sempre. Fem una pausa i de seguida el suplement preparem les vacances, perquè farem un consultori de viatges amb el Xavier Moret, amb l'Arnau Solsona, que té una agència.
Ui, el Xavier Moret, jo he viatjat molt amb el Xavier Moret.
Ah, doncs mira, te'l trobaràs aquí, el podràs abraçar a hores d'ara.
Sí?
Sí, sí, home, gran col·laborador del suplement aquests últims anys, amb qui hem fet un munt de viatges per tot el món. I ara el recuperarem.
Això sí que és un viatge.
Home, és que tot el viatge també t'agrada, eh? Ja saps on vas aquest estiu, tu?
Sí.
Ho podem dir o no?
Bueno, més endavant, no?
Ja ho explicaràs, doncs ja ho explicaràs. Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.